Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Molt bona tarda, amigues i amics viatgers. Benvinguts al 15è programa de la temporada del Viatge de l'Altre. Sembla que no, però els programes van volant, eh? Tenim, com sempre, aquí els estudis d'Ona Codinenca i el dial 107.2, la Raquel Sans. Hola, bona tarda, Raquel.
Bona tarda, Felip.
I la Marina Carbonell, control tècnic. Què tal, Marina?
Bé, molt bé.
Com esteu? Els dos bé?
Sí.
Sí, no? Sí. Doncs bé, un servidor encantat de ser aquí amb vosaltres, com sempre, el Felip Querol. I un dia més, ja el mes de maig, ja queda poquets dies, el mes de les flors, el viatge de l'altre, volem esbrinar allò més natural, com sempre, i pur de cada país. Voldríem apartar-nos de la cara turística per descobrir el caràcter més quotidià i les peculiaritats més intrínseques, i si ens acompanyeu, doncs serà un plaer, serà molt divertit. I ara, tal i com sempre fem, us recordarem les pistes que vam anunciar en el programa anterior. Eren aquestes.
Primer importador mundial de té verd.
Tenen l'edifici religiós més alt del món.
I finalment creuen que el color blau allunya els mosquits.
Tant pels que heu encertat per les xarxes socials com pels que no, el nostre país d'avui és...
El Marroc.
Molt bé. Oficialment, el Regne del Marroc és un estat del nord d'Àfrica. Limita amb l'oceà Atlàntic a l'oest, amb l'estret de Gibraltar, la mar Mediterrània i les ciutats autònomes espanyoles de Ceuta i Melilla al nord, amb Algèria a l'est i amb el Sàhara Occidental i Mauritània al sud. El Marroc va ser l'únic país africà que no pertanyia a la Unió Africana fins al 30 de gener del 2017, o sigui, fa 4 dies. De tant que es va incorporar. Tanmateix, és membre de la Lliga Àrab, de la Unió del Magrib Àrab, de la Francofonia, de l'Organització de la Conferència Islàmica, del Diàleg Mediterrani i del Grup del 77. La seva capital és Rabat i, com ja sabeu, la ciutat més gran és Casablanca. Els idiomes oficials són l'àrab i el tamazic. Té una població de 33 milions d'habitants i una extensió de 446.550 quilòmetres quadrats, amb la qual cosa té una densitat de població d'uns 74 habitants per quilòmetre quadrat. I com a dada curiosa, hauríeu de saber que va assolir la independència en França el 2 de març del 1956. La moneda oficial és el dirham marroquí i la seva equivalència amb l'euro seria 1,10 € amb 95 dirhams marroquins, mentre que un dirham marroquí serien 9 cèntims d'euro. Pel que fa a la religió, l'islam és la religió majoritària i s'estima que el 99% de la població es considera musulmana, majoritàriament sunnita, mentre que només l'1% professa altres religions com el cristianisme, el judaïsme o el veganisme, o el baïsme.
Doncs bé, ara continuarem una mica amb la història fins que puguem contactar amb els nostres entrevistats. I comencem així. La història del Marroc es remunta a l'època del Capcià, entre el 10.000 abans de Crist i el 6.000 abans de Crist, en un moment en el que el Magrib era menys àrid que el que coneixem avui en dia. La llengua berber va arribar probablement al mateix temps que l'agricultura i va ser adoptada per la població ja assentada allà. Les regions costaneres de l'actual Marroc van compartir una cultura neolítica comuna a la resta del litoral mediterrani, el Capcià. Les restes arqueològiques recullen la domesticació del bestiar i el cultiu de diverses plantes durant aquest període. Fa 8.000 anys, al sud de la serralada de l'Atlas, en el que ara és el desert del Sàhara, s'estenia una sabana en la qual va prosperar una cultura de caçadors i pastors, fins que la regió va començar a dessecar-se com a resultat dels canvis climàtics a partir del 4.000 abans de Crist.
Els fenicis, en els seus recorreguts pel Mediterrani, van fundar els primers assentaments de la costa, de la costa del Marroc cap al segle XII abans de Crist, instal·lant dipòsits per la sal i minerals al llarg de la costa en les riberes dels rius del territori. Fenicis i cartaginesos van establir relacions comercials amb les tribus de l'interior, pagant-los un cànon per assegurar la seva cooperació en l'extracció del mineral. Al segle V abans de Crist, l'imperi cartaginès havia estès la seva hegemonia pel nord d'Àfrica. Cap al segle II abans de Crist, van emergir alguns regnes berbers que van créixer i es van desenvolupar amb una certa autonomia com per exemple els Macècils. Després de la caiguda de Cartago, l'àrea va ser annexionada a l'imperi romà l'any 136 abans de Crist.
Roma va procedir a dividir el regne maurità en dues províncies, Mauritània Tingitana i Mauritània Cesariense, corresponent la primera amb el nord del territori de l'actual Marroc. No obstant això, la influència romana es va localitzar fonamentalment a la costa i a les colònies romanes, com per exemple Tingis, la capital, actualment Tànger, Filis, que és a Sila, Lixus, Larache, Valentia, Benassa, a la vora del riu Cebu, a prop de l'actual Kentira, i finalment Sala Colònia, ja que la sobirania sobre la major part del territori de les províncies s'exercia mitjançant caps mauritans locals. Els indígenes mauritans van ser sovint reclutats en la cavalleria com a auxiliars de les legions romanes. El cristianisme va ser introduït en el segle II, guanyant adeptes a les ciutats i entre els esclaus i els grangers berbers. Sant Marcel de Tànger, o Marcel el Centurió, a mitjans del segle III, va ser un militar de l'exèrcit romà martiritzat com a cristià i venerat com a sant.
Al segle IV, les zones romanitzades eren cristianes, així com algunes tribus de l'interior. També van arribar moviments cismàtics i herètics, generalment com a forma de protesta política. També es va establir una nombrosa colònia jueva. L'any 429, la zona va ser envaïda pels vàndals, que van saltar de la península ibèrica. Tanmateix, cap dominació estrangera va aconseguir penetrar molt més enllà de la costa i es van limitar principalment a tenir assentaments comercials per a les seves rutes pel Mediterrani, ja que les tribus berbers de la zona mai es van deixar dominar. Els romans consideraven els berbers com una raça ingovernable, que causava problemes constantment a les regions quan fundaven assentaments romans permanents. L'any 682, el califat Omeia envaeix totes les regions del nord del Marroc. Encara va trigar gairebé un segle a completar la seva conquesta dels segles 7 i 8. Uqba ibn Nafi, mort el 683, conqueridor del Magrib al segle 7, va arribar a les costes atlàntiques en el que en l'actualitat és el Parc Nacional de Susmassa. Es va construir en l'oceà amb el seu cavall i va posar a Alà com a testimoni que no quedaven més terres per conquerir. El 739-740, els sofristes de la regió de Tànger es van revoltar dirigits per Maizara al-Ghadkari, que va rebre el suport de diverses tribus berbers. Maizara va nomenar el governador de Tànger, després de conquerir la ciutat, a Abdallabin Juwaralkifriki. Maizara fou reconegut com a califa, però el 740 fou desposat després d'una derrota militar i mort pels seus propis seguidors i substituït per Khalid ibn Hamid, els sufistes van derrotar encara els omeies en la batalla dels nobles a la de Nafdura o Kasdura, al riu Subu, les dues al 740.
La dinastia berber dels Benimerins va prendre el poder al 1268 i va governar des de Fes bona part del Magrib. Van tractar d'estendre el seu control al trànsit comercial de l'estret de Gibraltar, declarant la... Hola?
Ah, és el Xavier, potser?
Sí.
Sí, som...
Xavier, molt bona tarda. Com estem?
Bona tarda. Molt bé, molt bé.
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per ser aquí a nosaltres i per dedicar aquesta estona a nosaltres, eh?
Molt de gust.
Molt de gust. El gust és nostre, de totes formes. Una pregunta. Tu ets català, oi que sí?
Sí.
Sí.
Sí, de Barcelona.
De Barcelona, perfecte. Fa molt que estàs a... Per cert, on estàs exactament?
Estem a Zawira, a la costa del Marroc.
Zawira, molt bé.
I Zawira.
I fa molt que esteu allà?
Doncs ara fa 12 anys que estem aquí.
12 anys ja. Com passa el temps? Quin va ser el motiu de marxar?
Pues sí, molt ràpid.
Sí. Et preguntava...
Sí, doncs, aviam...
Sí, és que hi ha una mica de retorn, no sé si ens entendrem, però bueno, perdona. No, et preguntava que quin va ser el motiu de marxar.
Doncs, mira, francament, no sé, nosaltres sempre havíem treballat pel nostre compte i bueno, aquelles situacions que es veia que no sé, la cosa no la veia clara. I com que el Marroc era un país que el coneixíem bé i que veníem cada any, i ens agradava la gent, ens agradava tal com era. I vam dir, d'aquelles idees que dones un dia així a l'aire, mira, si ens poguéssim instal·lar aquí al Marroc no m'importaria. I mira, va ser tot una casualitat que en un dels viatges vam conèixer el propietari de l'hotel que tenim, que el volia vendre, i ens vam posar d'acord i ja està. I vam fer un cop de cap, va ser així, molt ràpid, d'avui per demà.
Ostres, quin canvi. Vaja.
Pues sí.
O sigui, van ser motius purament comercials i professionals, per dir-ho així.
Sí, exactament.
Mm-hmm. Però abans de quedar-vos a viure allà i treballar allà, havíeu anat unes vegades, m'has dit, no?
Sí, sí, fa 20 anys que venim al Marroc. I veníem de vacances.
De vacances, vale. Em podries dir quina va ser la primera sensació, la primera impressió que vau tenir quan hi vau arribar?
La primera vegada que vaig venir al Marroc?
Sí.
Doncs, bueno, els paisatges, per suposat, que eren uns paisatges, tenim uns contrastos de paisatges molt, molt grans, però sobretot, l'amabilitat de la gent. És que el primer viatge, quan vam marxar d'aquí, quasi vaig marxar, no em podia creure el que havia viscut, les situacions que havíem viscut amb la gent.
Vaja, molt curiós.
Sí.
Bé, està també la Raquel, no sé si us havia presentat, però bé, la Raquel també intervindrà. Crec que té alguna
molt
cosa
bé, molt
de
gust.
Igualment, moltes gràcies. Jo el que et volia preguntar és si heu après ara i si us podeu desenvolupar fàcilment en la vida diària parlant amb la gent que és allà, perquè sí que és veritat que són molt amables, però de vegades el tema de l'idioma és una mica... Tot i que ells saben molt idiomes, això sí que... s'ha de reconèixer, però de vegades una mica frontera. Vosaltres l'heu viscut?
Home, nosaltres ara, després de 12 anys, pues ja el parlem. No puc dir que puc mantenir una conversa literària amb la gent, amb intel·lectuals d'aquí, però bé, pel dia a dia, per parlar amb la gent, perquè m'entenguin i per entendre, sí, cap problema, sense cap problema. Vaja, però com tu dius, en cap moment, al principi, va ser una barrera, perquè... si no parlen la teva llengua es fan entendre, i si no, bueno, pues sempre trobes algú. En aquest país és increïble, perquè jo que sé, jo crec que penso que aquí en aquest país, entre tots parlen les llengües de tot el món, sempre trobes algú que parla una llengua que penses, ostres, aquest tio com el pot parlar, no? I llavors entre els uns i els altres sempre t'entens.
Això sí que és veritat, quan jo vaig estar vam trobar un nen que parlava 7 idiomes i a lo millor tenia 10 anyets només, i ens vam quedar, bueno, un espanyol, bueno, al·lucinant. Ens va enamorar només...
Crec, perquè jo ho he vist ara. L'altre dia vam tenir aquí un grup de xinesos amb un xaval marroquí que se n'havia anat 2 anys a Xina. 2 anys. Parlava el xinès com ells.
Ostres.
Déu-n'hi-do. Quina facilitat.
És increïble. Sí, sí.
Aquesta facilitat a què es pot deure?
No ho sé, potser les ganes, potser la necessitat. I són una gent que tenen molta curiositat per les coses. Vull dir, tot el que és estrany amb ells, i posen interès, s'interessen a veure com és. I, en fi, no sé, són curiosos per natura. No? I això penso que la curiositat pues,
sí,
fa aprendre. Evidentment que després pues, també la necessitat també obliga, no?
I tant. Sí. Perquè pel que fa, diguem, a l'educació, no crec que ofereixin tantes possibilitats, no? O sí?
No. Els idiomes no els aprenen a l'escola. Els aprenen més allà del carrer.
I a l'escola sí que... o sigui, no, potser no aprenen tants idiomes, però sí que alguna cosa aprendran, no? O...
Sí,
vull dir,
sí,
vull dir, la pregunta ara, és com és l'educació.
Des de fa un parell d'anys, sí, que han tornat a posar el francès a les escoles, perquè en època passada van tallar completament el francès, i llavors hi ha com dues generacions que, vull dir, van perdre completament el francès. Llavors et trobes amb molta canalla jove que no parlen el francès, no parlen, només parlen el marroquí. I ara, des de fa un parell d'anys, que han tornat a introduir el francès com a segona llengua, però segona llengua no només a 2 hores per setmana, vull dir, que perquè la canalla a 18 anys parlin correctament el francès i l'àrab i el marroquí.
Això està molt bé. Perfecte. Una pregunta ja una mica més, diguem, personal. Com és el teu dia a dia?
Pues, aviam, el dia a dia de la feina, pues, no canvia massa com qualsevol altre puesto. Tens que treballar, pues, treballes. El que aquí és un... El dia a dia que faig aquí és molt més relaxat que el que em feia a Catalunya, però molt més.
Perquè hi ha menys volum de feina? Per què?
No, el volum de feina en tenim. Tenim moltíssima feina, però el tracte amb la gent, proveïdors o personal, tot el que necessites perquè la teva empresa funcioni, és tot molt més relaxat. Aquí no hi ha pressa, no hi ha pressió i tot es fa.
Ostres.
I et dones compte que, vull dir, que si no es fa aquesta tarda es pot fer demà al matí, que tampoc no passa res.
Bueno.
Llavors potser ens aconsellaries anar-hi a viure, potser?
Això és molt personal. Vull dir, clar, sí, hi ha gent que potser no s'adaptaria, perquè hi ha d'altres coses que potser no t'has d'acostumar, pues, a que la gent digui que vindrà a les 10 i que vingui a les 12, o que et digui que vindrà i no ve i vas, truques tu i dius, ostres, sí, és que m'havien descuidat, ens veurem demà. O també, pues, moure d'entre... No és tan fàcil, jo no diria que no és tan fàcil. Diguem que aquí no està tot tan organitzat, no? Aquí és tot més desorganitzat, però dins d'aquesta desorganització està tot organitzat. Llavors, has d'aprendre a viure amb la desorganització organitzada que tenen aquesta gent. I ja està, si t'adaptes a això, no tens cap problema. I hasta inclús et relaxes molt.
Clar. Perquè tens més marge també, imagino, clar.
Clar. No, i que a més et dones compte, a més et puc assegurar, al principi quan vam vindre aquí que teníem que fer algunes obres o que teníem que fer algunes feines de remodelació de l'hotel, doncs clar, pensaves, trucaves als industrials, entre cometes, i clar, et deien que vindrien a les 10, i potser no venien, o potser venien, començaven a treballar i a la tarda pues, no apareixien. I bueno, no passa res, és que vull dir, una obra... que potser a Espanya o a Catalunya, potser la fas en 3 mesos, aquí potser necessites 4 o 4 i mig, però bueno, és així. I això no pots lluitar contra això, perquè llavors aquí no pots quedar-te perquè no ho suportes. No.
A part d'aquesta, diguem, desorganització organitzada que dius, quina altra cosa, diguem, t'ha resultat més complicada?
No, res.
Res.
Complicat tampoc, és simplement adaptar-te. O sigui, jo penso que quan vens a un país, bueno, quan vens aquí al Marroc, te'n vas a un altre país. Uh-huh. Sí, jo també he estat molt a França, no? Vull dir, viure a França o viure a Catalunya te'n pots veure, t'has d'adaptar als francesos i aquí pues, t'has d'adaptar als marroquins. És simplement és que quan te'n vas allà, canvies de país, no has de pensar en el que tu feies o com ho feies, no? Has de dir, bueno, aquí com ho fan? Així, pues així. Està. Home, dins de tot, tampoc has estat pots deixar portar amb el relax que es fan les coses aquí, perquè llavors tampoc funciona. Llavors et relaxes per res i tampoc no avances, no? Però bueno, has de trobar el just equilibri. No has de deixar de ser tu, però tampoc has de voler imposar el teu en aquí. Has d'adaptar-te, has d'agafar el bo que tenen ells i intentar, diguem... que et facin a tu de la manera que tu t'agraden les coses, no? Però mai sense pressió, perquè la que fiques una mica de pressió, aquí la gent et diu, és igual, deixem-ho estar, i marxen. Marxen i deixen plantada, i poden deixar plantada una obra perquè tu li diguis que estiguis allà al seu darrere cada 5 minuts.
D'acord.
I agafen, et donen el martell i diu, pues és igual, deixem-ho estar, i marxen.
Sí, sí. Una altra pregunta et volia fer. Vas marxar amb tota la família, oi que sí? Segons m'has dit.
Sí, amb la meva dona i amb el nano.
I ells també ho porten... Ells també ho porten també, no? O com?
Sí, perfectament. Sí, perfectament. La dona perfectament i el meu fill, vull dir...
Sí.
No marxaria d'aquí, no marxaria de viure d'aquí.
I llavors no es plantegeu tornar de cap manera, imagino, clar, si esteu tan bé, no?
Pues la veritat és que no. Si no hi ha cap problema extern. I avui, doncs, clar, són països delicats, a pesar de l'estabilitat política que hi ha en aquest país i tal, doncs, clar, són països que pot passar qualsevol cosa. I llavors, aquí, nosaltres visquem del turisme. Si el turisme falla aquí, doncs, nosaltres aquí doncs, no tindrem gran cosa a fer. Però vaja, que no tenim plantejat el marxar, per res.
Parles d'inestabilitat. Què és el que fa més respecte d'aquesta inestabilitat que dius?
Aviam, no és que hi hagi una inestabilitat aquí al país, és que si, per exemple, el que acaba de passar avui a Manchester hagués passat aquí al Marroc, aquí t'asseguro que demà ja no ve cap turista.
Ja. Yeah.
Sí, el tema és aquest, el tema és que quan hi ha un atemptat, malauradament hi ha un atemptat, és igual, ni que sigui una dècima part del que ha passat a Manchester,
sí,
i hagués passat aquí al Marroc, aquí el turisme es para de cop.
Clar.
Aquesta és l'única inestabilitat que pot tenir aquest país. Pel resta, doncs no té més inestabilitat que un altre país. Vull dir, alguna vaga es fa? Doncs sí, com es fa a qualsevol altre puesto. Ara, alguna manifestació hi ha? Doncs sí, com a qualsevol altre puesto. Però amb molta menys escala i amb molta menys virulència de les quines hi ha a França o les quines hi ha a vegades a Espanya. No?
Ja. Potser moltes vegades estem carregats de prejudicis, no? No trobes, potser?
Home, bastant. Sí. Bastant. La gent que ve aquí, moltíssim. Moltíssim. Sí. Moltíssima gent marxa del Marroc dient que no s'hagués pensat mai que aquí hi hagués aquesta seguretat i que la gent fora d'aquesta manera.
Pel que fa, per exemple, als llocs que visitar i al menjar, què ens recomanaries? Oh, s'ha tallat, potser? Xavier? Crec que l'hem perdut. Sí.
Sí? Hola?
Ah, perfecte.
Vale.
Ah, s'ha tallat.
Sí, són coses del directe, no passa res. Bueno, no, sí, t'estàvem preguntant, perquè ens agradaria que ens... Clar, com que portes tant de temps i ets un expert en aquest sentit, ens agradaria que ens recomanessis, doncs, què visitar i què menjar.
Ostres. Aquest país és molt variat. Bueno, què menjar? El menjar és més limitat. El menjar és molt bo, però és molt limitat. És molt limitat, vol dir que tenen set, vuit plats, tots molt bons, i aquí s'acaba tot, no? Són els tagins, que és aquesta espècie de cassola de terra amb el barret, i això, quan et parlen d'un tagin de pollastre, un tagin de corder, un tagin de bou, és com si diguessis a l'època de les iaies et diguessin que han fet un estofat de bou o un estofat de pollastre, no?
Vale.
Llavors, doncs, tenen el bou, el corder, el pollastre i el cabrit. Això seria el que seria els estofats. El couscous, que és el plat rei de les celebracions, de boles, de benvingudes de família, que és a base de la sèmola de blat,
sí,
amb verdura i carn de corder o carn de pollastre, o barrejada. I després, vull dir, ja està, poca cosa més tenen. D'entrants tenen una sopa que es diu una sopa harira, que és una sopa així molt, molt densa, molt d'hivern, molt de l'època ara que ve, que és el ramadà, que és una sopa que porta cigrons, porta llentilles, porta arròs, porta pollastre, una mica espesseta, molt, molt consistent. I ja està. I en quant a paisatges, en quant a zones, són molt variades les zones. A veure, el Mediterrani del Marroc és molt maco, potser és el més desconegut de tot el Marroc, tota la part de, no la part de Tànger, que potser és la més coneguda, però tota la zona de, diguem, entre Ceuta i Melilla, diguem, tota aquesta... aquest tros del Mediterrani del Marroc és bastant desconegut turísticament. Després tens tota la zona de l'Atlas per fer els trekkings, que està molt bé, són paisatges molt macos. Tens la zona del desert, evidentment, on, bueno, doncs potser és una de les zones que més gent porta, a part de Marrakeix, evidentment, Marrakeix com a bandera del Marroc, com a visita obligada. I després tens tota la costa de l'Atlàntic, que torna a ser una gran desconeguda al Marroc. I la costa de l'Atlàntic potser també és aquesta ciutat, per exemple, en concret, és Essaouira, l'està coneguent la gent des de fa 5-6 anys. Jo quan vaig marxar, deia als meus amics que marxava al Marroc a Essaouira, al Marroc tothom sabia on estava, però a Essaouira no sabia ningú on estava.
Jo haig de reconèixer que hi he estat. Que vaig fer un viatge amb els meus pares i vam anar, i la veritat és que com a destí també surfer, bueno, vaig estar i és preciós, la veritat. I és, poca gent hi ha estat i, francament, jo ho recomano moltíssim. I segurament tu també. Així que, si poguessis dir el nom del teu hotel, i així també fem una mica de publicitat i la gent, si està pensant en anar, que ens ho pugui dir...
Pues mira, sí, bueno, pues com tu molt bé dius, és una destinació que es va començar a conèixer amb el tema del surf, més que del surf, del kitesurf i del windsurf, perquè és una ciutat molt, molt ventosa. I, bueno, és un paradís per tots els kitesurfers. Ara és un dels esports coneguts arreu del món. I a l'hotel on estem nosaltres, bueno, l'hotel que tenim nosaltres es diu Riad Zara. Riad és el tipus de construcció, com si poguéssim dir a Catalunya, poguéssim dir masia. Uh-huh. És el Riad seria pues, la casa típica en general del Marroc. Uh-huh. I el nom del Riad es diu Zara. Zara com a Z-A-H-A-R-A. Aquest seria el nostre hotel. Uh-huh. I després, com a zona també curiosa, d'aquí al Marroc està tota la zona de lo que és més al sud, que ha passat, diguem, cap a la frontera de Mauritània, que allò pues, també és molt curiós, perquè és el desert que mor al mar, no? I allò és superdesconegut, perquè tot allò està molt verge. Allà és difícil de trobar llocs a dormir. Allò és més per un turisme més aventurer, no? Uh-huh. Sempre repeteixo, sempre dins d'una seguretat total. Vull dir, aquí no pots deixar de venir a aquest país per la por de la seguretat. Aquí pots anar allà on vulguis, que no tindràs mai cap problema de seguretat.
Això està molt bé que ho diguis, perquè potser aquí no tenim tan clar. Moltes vegades et fan pensar o et fan creure que allà tot està malament i que no hi vagis perquè et trencaràs una cama i no sabràs com curar-te. Per exemple, m'ho invento, però sí, fas bé de dir-ho.
Sí, aquí la seguretat ja és total. I aquí qualsevol problema que tinguis, la gent t'ajudarà. Jo és que us podria explicar aquí de coses que semblen de pel·lícula. Tindríem per parlar-ne un dia o més. Però així és com a anècdota curiosa, me'n recordo que tenia uns clients aquí, eren quatre amics, i bueno, baixaven amb cotxe, des d'Espanya baixaven amb cotxe, eren espanyols dels andalusos, de Cádiz, em sembla, de Màlaga, no recordo, en fi. Uh-huh. I baixaven amb el cotxe, i llavors bueno, van parar en una gasolinera a repostar, a prendre un cafè i tal, no? Total, que dels quatre van pujar tres al cotxe i l'altre se'l van deixar allà a la gasolinera. Amb la mala sort que l'altre és que no portava res a la butxaca, ni portava el telèfon, ni portava diners, ni portava res.
Bueno, doncs
aquest xicot, els altres es van donar compte que no portaven l'altre el cotxe quan van arribar aquí a l'hotel.
Home, però a veure...
I llavors, clar, no sabien ni quina... Però jo els deia, però aviam, a quina gasolina heu parat? A on heu parat? Digueu-me, doneu-me un altre... Algun dato que...
Una referència, clar.
No se'n recordaven, clar. La primera vegada que venien al Marroc, amb una àrea de servei, van parar, van restar i van marxar. Bueno, doncs aquest xicot el van acollir a casa d'un marroquí, després va arribar el dia següent. Un marroquí el va acollir, el va portar aquí fins a Casa Blanca, allà va acollir a casa seva, el dia següent li va donar diners per agafar un autobús, per enviar-lo cap a Essaouira, perquè l'altre l'únic que sabia és que anava a Essaouira, no sabia res més, tampoc. I va arribar fins aquí el dia següent.
Ostres, és curiós, eh? és de pel·lícula, però sí, sí.
Sí, no, per això, com aquestes te'n puc explicar. No, és veritat que és un país fantàstic, és un país... digne de visitar i digne de... I a més és un país que, fixa tu, està a dues hores i quart de Barcelona, a dues hores de Madrid, a una hora de Sevilla, és un país que està aquí al costat.
Sí, és al costat, sí, totalment. Jo tinc dues preguntes més i, bueno, no sé si donarà molt de temps, però bueno. Una, sempre la faig, i és com veus el paper de les dones allà?
Aquí les dones fan el que volen, vull dir, aquí
sí?
Són molt lliures de fer el que volen, són aquí cadascuna fa el que vol. La veritat és que també és una altra de les imatges que tenim o que teníem a Europa o que tenen a Europa.
Per això ho pregunto, sí, exactament.
Són sumises i fan... No, hi ha de tot, jo no diré pas que aquí tots els homes són meravellosos, no, tampoc. Uh-huh. Mira, que aviam, que en cap cas les dones estan superitades a tot el que digui el marit.
Vale. I l'altre...
El més significatiu és que aquí l'economia de la casa la porta la dona.
Ah, vale, ja queda clar. Perfecte. I després l'altra pregunta que també sempre solen fer és què opines de Trump, per exemple?
No em mereix opinió aquest home.
Vale, ja
m'ho dic. És que, francament, no entenc com un país de 200 milions d'habitants o 250 que pugui tenir als Estats Units puguin haver votat un personatge així. No ho entenc, no ho entenc.
Vale,
veritablement, penso que el nivell que puguin tenir en aquest moment és molt baix per haver votat una persona així. Però, en fi, això és clar.
I ara a França, de Emmanuel Macron, què opines?
Pues la veritat és que no ho sé, perquè no...
No he tingut temps de fer moltes coses encara.
Com tothom havia sentit a parlar, que havia sigut ministre i tal, però sí. No ets d'aquests personatges que puguis fer-te una idea, perquè tampoc l'he sentit parlar massa. És que, clar, vull dir que aquest home tampoc ha parlat massa. Uh-huh. O almenys el que ha parlat és una mica més coherent que el que pot haver, que el poc que ha parlat a l'altre que em preguntaves abans, no?
Ja.
Llavors, no ho sé, la gent sembla que els francesos quan venen aquí, tinc bastants francesos i parlo amb ells, sembla que estan bastant contents amb aquesta elecció, però bueno, veurem.
Vale, perfecte.
No ho sé, França tampoc és un país que, vull dir, que mereix una admiració especial ni que pugui dir que és un exemple a seguir.
No, però ho pregunto perquè sempre, moltes vegades relacionem el Marroc amb el francès i amb França, vull dir, és...
No, per res.
És, ja.
No té res a veure. Aquí, dels francesos, només va quedar l'organització de les administracions. Res més.
D'acord, perfecte. Doncs,
ni caràcter, ni res. No van deixar res més.
Doncs, Xavier Penedès, moltes gràcies per tot, per les teves històries, per l'anècdota i pel teu temps. Hem estat molt a gust escoltant-te.
Per mi també, un plaer. I vinga, salut.
Doncs que vagi molt bé, salut.
Que vagi molt bé.
Adéu. Una tarda. Adéu.
Adéu, adéu.
Doncs tal com estàvem comentant abans, amb el tema de la història, ens hem quedat en la dinastia berber dels Benemerins, que el 1268 van agafar el govern i van agafar el poder i van governar des de Fes, que es va convertir en la capital del Magrib. Van tractar d'estendre el seu control al trànsit comercial de l'estret de Gibraltar, declarant la guerra santa als cristians i ocupant les ciutats peninsulars de Rota, Algeciras i Gibraltar. Van influir en la política del Regne de Granada, on a partir del 1275 van destacar importants contingents de tropes. Després d'una sèrie de xocs amb la corona de Castella, van ser derrotats en la batalla de Salado, el 1340, retirant-se al Magrib. Entre el 1348 i el 1349, la Pesta Negra va assolar el país.
Umar Al-Yalni, visir que es va apoderar de Fes, destronant i entronitzant sultans al seu gust, a causa del seu despotisme i de les seves maniobres polítiques per mantenir la seva posició. El 1358 mor l'últim sultà de la dinastia, fragmentant de nou el territori en multitud de regnes, i els reis castellans i portuguesos envien exèrcits a la reconquesta. Enric III de Castella va ocupar Tetuan el 1399. El 1472 fins al 1554, el regne de Fes, la dinastia Batàcida, pertanyent a la tribu dels barberiscos genetes, les dues famílies estaven emparentades i els reis benimerines van reclutar molts dels seus visirs entre els batàsides. Els visirs van prendre a poc el poder, fins que l'últim sultà el va perdre completament el 1465. Els saïtes són una dinastia àrab, jarifiana, originària de la vall del Dra, que es va estar amb el poder des del 1511 amb el sultà Abu Abdallah Mohammed. Diferents dinasties es van anar apoderant del poder i dirigit el país segons els objectius de les famílies regnants. No va ser diferent quan va ser conquerit pels europeus i els van colonitzar.
El territori del Marroc estava configurat com un protectorat que des dels inicis del segle XX dividia la seva sobirania entre França i Espanya, que controlava la regió del Rif. En el territori que tenia sota el seu control, França exercia l'autoritat a través d'autoritats locals com els soldats. Tanmateix, la presència francesa sobre el terreny era escassa i les inversions econòmiques realitzades per la Quarta República eren poc importants. És a dir, l'interès francès per la zona no era gaire alt. Arribat als anys 50, el domini francès era poc més que l'herència de l'expansió colonial del segle XIX, sense un veritable interès estratègic per mantenir el territori. Així, quan des dels primers anys 50 van començar a sorgir grups independentistes que acabarien esdevenint grups armats, com el cas de l'Istiqlal, que promovien la revolta contra la, dominació sí, colonial des de les grans ciutats, França va iniciar negociacions amb els poders locals per arribar a una solució pacífica. Aquests acords es concretarien el 1956, quan va reconèixer la independència del Marroc sota la monarquia alauita del rei Mohamed V, dinastia que ha arribat regnant al país fins als nostres dies.
Per la seva banda, en aquest període, l'Espanya franquista posseïa al nord d'Àfrica la zona de l'Ifni i la regió del Rif. En el context de la independència marroquina, el govern de Franco va cedir a la Marroquia alauita la regió de Rif i l'Ifni, després d'una breu guerra que va passar en mans marroquines pel Tractat de Fes del 1969. El Sàhara, reclamat pel Marroc, encara es mantindria sota el domini espanyol fins al 1975. Igualment, Espanya es reservava sota la seva sobirania les places de Ceuta i Melilla.
Doncs bé, ara sí que anem a parlar sobre les celebracions i una de la més comentada i coneguda per tots nosaltres és el Ramadà. I el Ramadà es basa en els cinc pilars de l'Islam recollits en l'Alcorà, llibre sagrat dels musulmans, que són...
La professió de fe, no hi ha cap altre déu que Allah i Mohamed és el seu profeta.
La segona és l'oració, resar cinc vegades al dia.
La tercera és l'almoina preceptual, l'almoina preceptual als pobles Zakatun.
El dejuni durant el mes del Ramadà.
La peregrinació a la Meca, ciutat sagrada dels musulmans, situada a l'Aràbia Saudita, almenys un cop a la vida, si és possible.
El Ramadà és el novè mes del calendari musulmà. Durant aquest mes, els musulmans practiquen el dejuni, obligatori per a tots els practicants, excepte malalts, dones embarassades, viatgers i nens i nenes. El dejuni consisteix a no menjar, ni beure, ni fumar, ni mantenir relacions sexuals des de que surt el sol fins que es pon.
Després hi ha una cosa que es diu la festa petita, que consisteix a acabar-se... Quan s'acaba el Ramadà, el primer dia és el dia del desè mes del calendari musulmà, el Zakatun. Després de l'oració del Fitri es visita la família i els amics.
I ara sí, la festa gran, festa del sacrifici del xai. Es celebra el dia 10 del mes, du Alihad, 12è mes del calendari musulmà, un mes i 10 dies després d'acabar el Ramadà. La matança del xai en commemoració del sacrifici d'Abraham, Ceuta ha celebrat per primera vegada com a festivitat aquesta celebració, diguéssim.
Després tenim la festa tradicional dels musulmans. Se celebra el desè dia del mes Muharram, que és el primer mes del calendari musulmà. Es commemora el martiri de Hassan i Hussein, fills d'Ali. En els països del Magreb és costum comprar joguines i dolços als nens i a les nenes.
I finalment acabem amb la festa del profeta. Es celebra el 12è dia del mes... Perdoneu-me per la pronunciació, Rabiu al-Awwal, que és el tercer mes del calendari musulmà. Es commemora el naixement del profeta Mohamed.
I què hem de veure si anem al Marroc? Doncs visitar el Marroc pot comportar diversos mesos. De totes maneres, us farem un llistat de les principals ciutats i allò més espectacular per veure. En aquest cas hem agafat les recomanacions del blog El Rincón de Sele, un quadern de viatges que ja us vam recomanar la temporada anterior i que us dona consells i recomanacions, en aquest cas, sobre Marràqueix, la ciutat principal del país. En el blog ens parla de la possibilitat de veure un món totalment diferent a la distància relativament curta des d'Espanya. El Marroc està ple de llocs fascinants en el que tastar un bon té de menta i oblidar-se de la rutina, doncs és el màxim.
I comencem, com no pot ser d'una altra manera, per Marràqueix. Compta amb la seva plaça principal, anomenada plaça Gemma El Efna de Marràqueix, i allà veureu el que és la vida de la ciutat. Les seves palpitacions a través dels espectacles, els llocs on menja el carrer i el seu zoco. Tots els camins de l'emmurallada ciutat solen portar aquesta plaça. També podreu observar la fastuosa mesquita Cotubia, que us recordarà una mica la Giralda de Sevilla. En la cantonada, el Café France manté el seu estil original, que us recordarà els anys 30-40, quan començaran a formar-se una ciutat destinada a acollir europeus. A més, el seu té, verd, i la cerimònia d'aquest està considerada com a patrimoni immaterial de la UNESCO. Així que, ja sabeu, si hi aneu, aneu de prendre un i el Café France.
Evidentment.
I també, tal com ens han comentat abans, aquesta ciutat és el punt de partida perfecte per fer una excursió de diferents dies al desert.
La ciutat de Fes és la ciutat dels laberints. La medina d'aquesta ciutat està considerada la més gran del món musulmà. Des de les vetustes tombes benemèrines es poden comprendre com des de fora es veuen la xarxa de carrers i carrerons sense sortida. Darrere de les portes us guarda autèntics palauets i luxosos riats. No s'ho perdeu.
De fet, diuen que hi ha més de 500 carrerons sense sortida.
Jo sé que si entro em perdo i no surto.
No, això és el que em fa por a mi. Continuem amb Casablanca i no és la ciutat que apareix a la mítica pel·lícula. Ha canviat bastant des de llavors. Tot i que podreu veure la mesquita de Hassan II, construïda a finals del segle XX, això conforma un dels complexos islàmics més bonics del continent africà. Està construïda sobre la mar en una península artificial i compta amb un minaret de 172 metres d'alçada. Casablanca és també un punt d'entrada al Marroc, ja sigui tant per mar com per aire. Està molt ben comunicada per tren amb les grans ciutats.
Anem ara al Rabat. Tot i ser la capital de Marroc, no té la fama de Marràqueix, ni compta amb les dimensions de la medina de Fes. Es tracta de la germana tímida de les ciutats imperials marroquines. És també la menys visitada. En la vorera del sud del riu Bouregreg, en el moment de desembocar l'oceà, sorgeix una petita medina de cases, són blanques, i no és gaire turística. Una de les visites imprescindibles de Rabat és la Torre Hassan, un minaret del segle XII pensat per ser un dels més grans del món islàmic i que mai va ser acabat. Era el tercer en concòrdia amb el Marràqueix i la Giralda de Sevilla, però mai finalitzat. Rabat té moltes coses com la Casbah dels Ullades, en l'interior de les cases blanques i recorden també les de Chauin o el Oasilac.
Meknès va ser la capital del país el 1675, any en el que es van aixecar les muralles amb un perímetre de 40 quilòmetres i un immens palau. Representa a la perfecció un complex urbà i arquitectònic de la capital magrebina del segle XII. La UNESCO l'ha inclòs com a patrimoni de la humanitat, igual que la resta de les altres ciutats que us hem comentat, que són imperials. Uh-huh. Hi ha molts més llocs per visitar, tant si voleu fer ciutats imperials com, per exemple, el Marroc més desconegut, tal com ens ha dit el nostre entrevistat.
Xavier.
Podeu fer, per exemple, Volubilis, que us traslladarà a l'antiga Roma, o Casar de Ait Ben Hadou, conegut com el Regne dels Cels. Un gran ventall d'activitats com anar amb 4x4 pel desert, muntar en camell, visitar algun poble bereber, veure les cataratos o fins i tot fer trekking per l'Atlas.
Ara que m'han recordat abans, quan estàvem fent l'entrevista, has dit que havies estat a Zawira, no?
Sí.
Ens ha comentat el Xavier que es fan molts esports de surf. Tu em vas fer? T'ho pregunto perquè
vaig veure dues ciutats a la costa. Una va ser Agadir i l'altra és, ho pronunciaré malament, ho sé, però nosaltres li diem Súria perquè s'escriu així, però ja ha dit el Xavier que no. El que vam descobrir és que Agadir era una ciutat molt turística. Pràcticament era tot de llums, hi havia molts estrangers. I en canvi, aquest petit poble de pescadors era la tranquil·litat absoluta. O sigui, una pau immensa, maquíssim, parets blanques, un mar fred, bueno, perquè és l'oceà, sí. Fred com no vegis. Llavors, nosaltres vam practicar, com es diu, paddle surf.
Bueno, ah, sí?
Sí. I vam intentar fer lo del windsurf, però la veritat és que no teníem prou de força per manejar la vela.
I, en
sèrio? Sí. I durant el camí, bueno, la travessia que vam fer, perquè nosaltres vam començar a Marrakeix i vam fer tot el que va ser la costa fins a tornar, vam intentar passar una mica pel desert perquè anàvem nosaltres a mi manera, no? Com diria...
O sigui que a tu el Marroc realment t'ha agradat molt perquè ara hi tornes.
Sí, ara hi torno. De fet, d'aquí 2 setmanes, crec, me'n torno a anar. És una ciutat espectacular. La primera impressió impacta moltíssim, no només perquè visualment et trastoca, l'olfacte, el sentit, tot se't transforma. Jo vaig anar a l'agost, baixar de l'avió va ser com si la calor m'empentés contra el terra, literalment, eh? De fet, pensàvem que era perquè, clar, sortíem de l'avió i ho notàvem, però no, una calor aterradora, imagineu-vos, 45 graus a la sombra, espectacular. I nosaltres no vam fer el Marrakeix típic de gent que va riats, nosaltres teníem una casa particular, una mica a les afores, i cada dia anàvem a Marrakeix. Llavors, els meus pares tenien amics allà, i, bueno, ens guiaven una mica per la ciutat. Però finalment vam decidir, escolta, per què no nosaltres farem una ruta? I me'n recordo que... A l'aventura. I me'n recordo que la persona que ens... Bueno, la jefa, com els hi deien ells, era una dona, la que ens va llogar el cotxe, ens explica tot i tal. I me'n recordo que la rotonda estava el meu pare conduint i deia, és que no tinc nassos de sortir. O sigui, aquí surt qui tingui menys por de morir, sabeu? Perquè és un és això, és el caos organitzat. Per ells
sí,
té sentit.
Sí, és el que era el Xavier, més o més, també.
Per ells té sentit, però per tu estàs cagat, penses, mare meva, com surto d'aquí, saps? Vull dir, i me'n recordo que m'està com 10 minuts a la rotonda parats de noia. I va ser un moment en el que al 5 teníem carnet de conduir, però el meu pare va dir...
Jo baixo, agafeu-lo vosaltres.
No, va dir, prefereixo conduir jo perquè no us desitjo això, saps? El patiment d'estar allà.
Yeah.
Un cop sortit al Marrakeix, de Marrakeix, perfecte i tal. I si us agrada el surf, és que us ho recomano moltíssim, perquè vam veure caravanes amb gent surfista, coneixes un munt de gent mentre estàs allà, espectacular. I també, si hi aneu, una última recomanació. Mengeu al carrer perquè no passa res. O sigui, no us dic que beveu, en plan, beveu el que vulgueu. No, però mengeu al carrer, per favor. O sigui, a la plaça de Gemna fan unes bruixetes, unes broquetes espectaculars. O sigui, espectaculars. Un tahine que al principi direu, ostres, té un sabor molt... Diguéssim, us arrasa tot el paladar. Però l'heu de provar, l'heu de tastar. Saps? O sigui, mengeu al carrer.
A què fa gust? A què descriure-ho?
És molt curiós, perquè és com si fossin tots els sabors concentrats. És veritat que ell parla d'un estofat, però no és un estofat com el que nosaltres diríem avui en dia, o el que coneixem, que és amb cullera i tal, sinó que te'l pots menjar amb les mans. I llavors, la cassola fa que es mantinguin tots els sabors i a la part alta pots olorar. Llavors, així saps realment si tots els elements han estat cuinats o no. I canvia molt si és de pollastre o si, per exemple, és de xai. Canvia moltíssim.
Quin prefereixes tu? Què et va agradar més?
A mi em va agradar més la de pollastre, la veritat. Tot vale. I que el xai, per exemple, el xai quan el fan a la brasa està boníssim, el cuscús. O sigui, mengeu amb les mans. És una delícia, ningú us mirarà malament. I, saps? O sigui, el pa del Marroc. De fet, ara, l'amiga de la meva mare, que és marroquina, de vegades li porta 2 pans. I no sabeu com ens els mengem a casa, vull dir... Aquell pa és que és perfecte per agafar el menjar. I l'última recomanació que us volia fer és que si aneu a pobles costers, com per exemple el que ens ha comentat el Xavi, hi ha llocs on els pescadors fan el peix directament pescat i te'l fan.
Ostres.
La majoria de turistes no mengen allà. I de fet, quan ho va dir el meu pare, els meus germans i jo ens el vam quedar en plan no. Boníssim. No hi ha millor peix que allò. Això sí, vosaltres veureu les condicions i pensareu, ostres, perquè, per exemple, netegen els plats, els posen un cubell, els treuen i estan nets, no sé què. No passa res, el peix està passat pel foc, o sigui, totalment, saps? A més, és sa, és fresc, està molt bo. Això sí, per exemple, no beveu... Hi ha de vegades que fan sucs naturals, vale? I utilitzen les ampolles. Reciclen les ampolles de plàstic. Les recullen pels carrers, te les tornen a tapar. Llavors, no beveu d'aquelles ampolles. Si podeu comprar en un súper que veieu que estigui precintada, jo us ho recomano. Més que res pel tema de l'aigua i això i els i intestins. Però el menjar, en sèrio, mengeu al carrer. No aneu amb idees preconcebudes de que, ostres, és que no passa les higienes, no sé què. Si milers de marroquins mengen allà, vosaltres també.
Clar, sí, sí. És la falta de costum, suposo.
I si us banyeu a l'oceà Atlàntic, no fa... Encara que tingueu 45 graus a fora, a dins de l'aigua fa un fred.
Però... saber això.
Sí, és molt recomanable. I si us, les aglomeracions una mica us fan por, no us agrada no tal, no us fiqueu al centre del Zoco. Quedeu-vos més aviat pels carrers del voltant. Però si, per exemple, com a mi, us encanten les compres, és el vostre lloc. És que, vull dir, pots passar hores i hores regatejant. De fet, encara me'n recordo que vam anar a un poble bereber a les muntanyes perquè vam fer una excursió a les catarates i volien canviar mi germana. Volien canviar mi germana per quatre camells, quatre per quatre i no sé què més. I clar, el meu pare va dir, quatre per quatre és vale, però camells, jo què faig camells?
Com que vale?
No recordo que mi germana va dir, no sé què. I clar, el meu pare, calla, quatre per quatre ens ho podem pensar, Marina, i mi germana, no sé què. Però ho fan així perquè el turista no vegi una mica o pensi que realment forma part de la cultura. És impressionant, en sèrio, impressionant.
Ostres, ha estat divertit això, però ja que, com que parlaves de menjar, continuem a menjar, si de cas, no?
Vale.
Els ingredients bàsics de la cuina marroquina són els cereals, llegums i verdures, fruits secs, també carns, excepte el porc, com ja sabeu, els menjars es preparen sempre amb espècies i aquestes últimes s'utilitzen segons els ingredients de cada plat. El peix es cuina amb comí, les carns més aviat amb pebre negre i gingebre. Les carns, quan van acompanyades de verdures, solen ser plats salats. En canvi, quan s'acompanyen de fruits secs, són figues, panses, ametlla, es combina el dolç amb el salat i les espècies solen ser pebre negre, gingebre, safrà, canella i sucre o mel, que s'afegisca pel final de la cocció. I aquí la Raquel us ha preparat una selecció de plats que hauríem de provar.
Un és el cuscús, que com ja sabeu és gra de sèmola de blat cuit i acompanyat amb verdures, carn de xai, vedella o pollastre, i és un dels plats tradicionals que, bueno, es sol preparar per les festes, tal com ha comentat abans l'entrevistat.
Després tenim tajín, similar al cuscús, i el podeu trobar a un preu bastant econòmic a qualsevol restaurant. Se sol compartir entre més d'un comensal. Aquest plat rep el seu nom del recipient on es prepara, que és una cassola de fang amb una tapa en forma cònica. Hi ha moltes varietats, com el del xai, o amb llegums, ametlles i prunes amb safrà o canella o bé de pollastre amb llimona, olives i una salsa de tomàquet especiada molt picant.
La pastilla o bastela és un plat fet amb capes de pasta de full plenes de carn de pollastre o colom, intercalades amb pasta d'ametlla i tot fornejat i condimentat amb canella i sucre.
Bizarra és un plat molt popular, de fet té una dita, és tan pobre que només menja bizarra, ja que és un plat senzill però amb un alt contingut nutricional. És un puré de faves amb un rajolí d'oli i es pot menjar per esmorzar o bé per acompanyar altres plats. Es menja acompanyat amb el deliciós pa marroquí.
Harira és una sopa molt apreciada per trencar el dejuni durant els dies de Ramadà. Té un alt contingut calòric. Està fet amb carn de xai o vedella, llegums, tomàquet, pebre negre, coriandre i gengibre. S'acompanya amb dàtils.
Kefta és carn picada amb pinyons, cebes, all, julivert, pimentó i oli d'oliva.
Zaluk d'albergínies. És una amanida molt popular a Fes. També se'l coneix com caviar d'albergínies. El plat consisteix en bullir la verdura i cuinar-la amb un sofregit de tomàquet i all, condimentat amb espècies i suc de llimona. Es deixa refredar i s'afegeixen olives negres, coriandre, oli i sal.
Mechui és xai, xai cuinat lentament en el forn de terra fins que la carn es desprèn fàcilment amb les mans. S'acompanya amb cuscús, ametlles i prunes. És plat per celebracions.
Dahaja Mahamara és un estofat de passes, sèmola i ametlla. Els dolços i els postres també són molt bons. És famós el cap de gasal, que és la banya de gasela, que ofereixen junt amb el té verd o com a símbol d'hospitalitat. Doncs bé, ara anirem amb el viatge temàtic així de forma molt breu perquè ens queden només 5 minutets, vale? I avui us volem parlar de 10 llocs que pensàveu que existien però que són mentida, que realment bueno, és una llegenda o s'han format a partir de literatura o...
O cinema, o
vés a saber què. Sí. Si vols començar amb la primera...
Shangri-La. Es tracta d'un paradís terrenal perdut al Tibet que amaga els secrets de la vida eterna. Almenys això és el que diu la novel·la Horitzons llunyats de James Hamilton. En honor d'aquest autor, una ciutat xinesa va adoptar el nom de Shangri-La i la va donar el misticisme que havia creat l'autor.
El pont sobre el riu Kuwait. Sí que va existir un pont en el qual milers d'homes van perdre la vida al construir-lo i que també va ser bombardejat durant la guerra. Aquí el que falla és el nom. En realitat hi ha un pont que està sobre el riu Mae Klong, tot i que el nom es va canviar després de l'èxit de la novel·la de Pierre Boulle i la seva pel·lícula.
Checkpoint Charlie. Es tracta del més famós dels controls fronterers que va existir al llarg del mur de Berlín des del 1945 fins al 1990 i que connectava l'Alemanya soviètica amb la capitalista. El control es troba en el carrer Friedrichstrasse. En aquest cas sí que va existir, però el que podeu veure avui en dia és en realitat una reconstrucció del 2002, ja que l'original es va destruir després de la caiguda del mur.
La mítica casa de Sherlock Holmes. Si Arthur Conan Doyle va haver de ressuscitar el personatge més il·lustre de les seves novel·les, Londres li va tocar fer el mateix i aixecar la casa del famós detectiu a Baker Street. El problema és que el número 221B ja estava agafat i actualment es situa en el número 239 la seva casa museu.
Curiós. Café Rick de Casablanca. Ni Ingrid Bergman ni Humphrey Bogart van trepitjar mai Casablanca. Així que el café on tocava Sam mai va existir en realitat, o almenys no fins al 2004, quan va decidir obrir-lo. El motiu? Doncs una diplomàtica estadounidenca, decepcionada per no trobar-lo, va decidir construir-lo.
El barri gòtic de Barcelona. Molts edificis d'aquest barri van ser renovats o construïts del no-res a finals del segle XIX i principis del XX, amb motiu de l'exposició universal per donar-li a la ciutat més prestigi. Seria més aviat neogòtic. La famosa casa de l'Ardiaca, on està l'arxiu històric de la ciutat, o el pont del Bisbe, són dos exemples d'això que us hem explicat.
La ciutat vella de Varsovia està declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i és una reconstrucció pedra a pedra del que un dia va ser. Després de la Segona Guerra Mundial, la ciutat va quedar totalment devastada i per donar l'esplendor d'abans es va decidir fer-la igual com era.
El balcó dels enamorats en la casa dels Capuleto de Verona. Oh. El balcó, sí, jo també em vaig quedar així. Oh. El balcó que es visita avui en dia no és el que utilitzava Julieta per parlar amb el seu amat Romeu. El 1963, després de l'èxit de la pel·lícula, l'edifici va patir una remodelació per adaptar-se a l'estil arquitectònic del film. El poder de Hollywood, eh?
Vaja, pues sí. Cases afganes de Califòrnia. És una estranya unió entre la superficialitat extrema de Hollywood i el terror més sinistre. 15 ciutats han sorgit en el desert californià de Mojave. Fort Irving és una ciutat d'actors àrabs que pretenen ser locals.
Déu-n'hi-do, estem fatal. I finalment, sí. L'estació de Mart a la Terra. Mart ha sigut l'obsessió d'escriptors, cineastes, astronautes, astròlegs i bojos per l'espai, en definitiva. En el desert de Utah, Estats Units, una comunitat de futurs pobladors de Mart han instal·lat una estació particular que recrea la seva futura vida en aquest vermell planeta.
Increïble, però ho hem aconseguit. Llavors, fem el sorteig.
Doncs, va. Molt bé. Tenim el país ràpid, ràpid, ràpid. La primera pista. És la primera democràcia del món. No hi ha formigues, ostres. I hi ha el doble d'ovelles que de persones. És a dir, més de 600.000 ovelles. Déu-n'hi-do.
Bé, Déu-n'hi-do, sí, sí. Bueno, doncs, moltes gràcies a tots per escoltar-nos, per fer-nos aquí companyia, i bé, us esperem al proper programa. Moltes gràcies.